Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Salutacions, benvinguts de nou a les zones d'Alcover Ràdio. Donem pas a una hora d'actualitat en clau local a través d'aquest magazín informatiu que cada setmana ens acompanya aquí al 107.3 de la freqüència modulada. Aprofitem per saludar-vos a tots vosaltres, els nostres oients, i us recordem que us podeu posar en contacte amb nosaltres, amb l'equip d'Alcover Ràdio, a través del 977 76 066 o bé al mail radio@alcover.cat. Posem fil a l'agulla i comencem fent un repàs al sumari del programa d'avui. Una servidora, Montse Soler, els acompanyaré al control tècnic i també a la locució, com també ho farà la nostra col·laboradora, Èlia Tell. I ara és moment de fer un repàs als temes que ens acompanyaran al llarg d'aquesta hora. Parlarem de com la població civil atén a la població civil. Aquest és l'objectiu del gran recapte d'aliments que tindrà lloc aquest divendres 25 i dissabte 26 de novembre a tot Catalunya. I com no, Alcover es suma un any més a aquesta iniciativa solidària. I Alcover també diu no, en aquest cas, però a la violència de gènere. Aquest divendres 25 es celebra el Dia Internacional de la Violència vers les Dones. Recordarem els actes programats aquí al nostre poble. També parlarem de salut, d'una malaltia respiratòria vírica, com és la grip. Jaume Andreu, infermer de pediatria i responsable de vacunes del CAP d'Alcover, ens informarà sobre la campanya de vacunació. I a continuació obrim l'apartat cultural. El premiat espectacle RUM convertirà el Convent de les Arts en una pista de circ per a 5 grans pallassos. En parlarem amb un dels seus grans protagonistes, el reconegut actor Jordi Martínez. I com sempre acabarem el programa destacant les estrenes de cine de la mà de la nostra col·laboradora Èlia Tell. Ara sí, nosaltres comencem.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Els dies 25 i 26 de novembre tenim una cita amb la solidaritat. Arriba la 8a edició del Gran Recapte d'Aliments, una campanya massiva impulsada pels 4 bancs d'aliments de Catalunya per donar resposta a la precarietat alimentària en el nostre entorn. En aquest reportatge parlem amb Glòria Alegre, membre del Banc d'Aliments de Tarragona, que ens explicarà com s'organitza i com es treballa aquesta iniciativa des dels bancs territorials. I per altra banda ens centrarem en el gran recapte aquí, a Alcover. Maria Antònia Girona, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament, i Maria Martí, delegada local de la Creu Roja, ens explicaran les claus del voluntariat i com els alcoverencs i les alcoverenques ens podem sumar a aquesta iniciativa solidària. Bé, i avui per continuar parlant d'aquest gran recapte d'aliments ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic la Glòria Alegre. Ella és membre del Banc d'Aliments de Tarragona. Glòria, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Bueno, doncs mira, aquí ja estem ja carregant piles i en portes del gran recapte. A veure, el gran recapte és la macrocampanya que té el Banc d'Aliments. Què és el Banc d'Aliments? Els Bancs d'Aliments es van formar fa 21 anys aquí a Espanya. Venien des dels Estats Units, la idea de projecte inicial. D'aquí va saltar a França, de França es van crear els Bancs d'Aliments aquí a Espanya. Llavors, la filosofia dels Bancs d'Aliments és lluitar contra el malbaratament alimentari i, en principi, no comprem aliments, o sigui, treballem amb el consum referent de les grans superfícies i ens nodrim també de les campanyes d'Operació Quilo que nosaltres no diem, que es fa també algun altre cop durant l'any amb alguna gran superfície, i llavors la macrocampanya que tenim és aquesta, és el gran recapte. Aquí sí que estem a tots els supermercats de tota la província. La primera edició van ser 5 tones d'aliments i estàvem supercontents. Per nosaltres era ja tot un repte aconseguir, no? Però, clar, també la demanda no era la que hi havia ara, fa 8 anys enrere. Fa 8 anys tot això ha fet uns picos i una crescuda, ara ens hem estabilitzat. No és que la cosa tiri enrere, sinó que s'ha estabilitzat. Ha anat creixent d'una manera exponencial. A nivell de territori, a veure, som els magatzems que nodrim totes les entitats benèfiques de la província, totes, vull dir, des de les Càritas, alguna Creu Roja, menjadors socials, alguna església evangèlica que estigui registrada, que tingui, a veure, que tingui una certa, entre cometes, diguéssim, que tingui uns umbrals de confiança, que això què vol dir? Que estiguin oberts al barri, que estiguin, que darrere les entitats aquestes hi hagi pues, assistents socials que valorin les necessitats, no? I llavors a nivell de territori pues, comporten que som la població civil atenent a la població civil, és que és així mateix, no? I nodrim ja les entitats benèfiques del territori.
Amb quines principals necessitats us trobeu actualment?
Les necessitats són de tot tipus, però a veure, ens costa molt car. Cada província és una mica soberana amb els productes que produeix. No, a Tarragona no tenim molta producció alimentària. Vull dir, majoritàriament la indústria que hi ha aquí és química, no? I llavors, doncs, per exemple, la llet costa molt d'entrar. Companys, diguéssim, de Banc d'Aliments de Lleida, aquesta problemàtica no la tenen, perquè és una província que n'és productora, no? I, doncs, bueno, productes molt de primera necessitat. Vale, la llet, l'arròs, el sucre, tot això, l'oli, són productes que ens costa molt d'entrar.
Podríem dir que aquest gran recapte, en aquest cas, doncs, se centra en dos objectius principals. Un, per un costat, recollir aquests aliments, no? I per altra banda, doncs, imagino que sensibilitzar, no? A tota la població, ja no només de Tarragona, sinó la població de Catalunya en general.
Sí, és que ara el gran recapte ja ha quedat com una mica, diguéssim, són unes jornades que ja s'han quedat com una mica establertes dintre la societat, no? On hi participa tothom, des del que dona aliments i està participant al gran recapte, al voluntari que dona el seu temps i també hi està participant. I llavors, inclús hi ha col·lectius sencers que ens fan, a vegades, omplen supermercats, com poden ser instituts, associacions de dones, vull dir, determinats col·lectius que ja tenen ja no sols com a persona física, sinó com a col·lectiu, i diuen, tranquil, aquest supermercat ja te'l feia jo, doncs, tot el dissabte, amb els tres torns, no? Clar, això ja està una mica, sí, evidentment, quan ha sigut gràcies a diguéssim, als mitjans, a tots vosaltres, que nosaltres també ens hem pogut difondre, perquè això es feia, però a nivell molt petit. Clar, llavors això què comporta? Que és que aquí hi engloba tota la societat. Vosaltres com a mitjans esteu fent la vostra tasca però ens esteu ajudant i fa que puguem arribar, pues, mira, en aquest cas a través dels mitjans de les zones estem arribant pues, a moltes llars, no? I tot això transmet. Clar, i la gent està agafant consciència realment del que hi ha, no? Perquè no és sols la manca a vegades d'ingressos, sinó que també ens trobem darrerament gent amb sous molt petits, on també els hi costa arribar al dia a dia.
Glòria, a quines xifres doncs, esperem arribar en aquesta 8a edició? Què és el que s'espera?
A veure, l'any passat van ser 500 tones, val? Que es van anar replegar en un cap de setmana. Aquest any, clar, a veure, nosaltres com a fita seria, doncs, a veure, fer-ne 550 sobre les 600. No sabem si arribarem, eh? Ja et dic que a nivell d'altres províncies l'any passat hi va haver algunes que va baixar una mica la xifra. No ho sabem. Vull dir, les expectatives sempre són recollir una mica més que l'any anterior, no? però no sabem què ens podem trobar, no? Vull dir, les expectatives i l'il·lusió pues, és recollir més de 500 dones.
Ja per acabar, aquelles persones que el 25 i 26, pels motius que siguin, doncs no puguin col·laborar directament amb aquest gran recapte, ho poden fer per altres vies?
Bueno, sí, es poden adreçar. Nosaltres estem oberts cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1. Poden venir directament a la seu de Banc Aliments i portar-nos aliments aquí, vull dir que també seran ben rebuts. Estem a Reus, al carrer Escultor Rocamora, número 14.
Glòria Alegre, membre del Banc d'Aliments de Tarragona, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i gràcies també per la gran tasca que feu.
Gràcies a vosaltres, ja us ho dic, sense la difusió dels mitjans i sense el vostre suport, el recapte, ben segur que no seria possible.
Hola, sóc el Mago Pop, però avui no sóc aquí per fer màgia. Avui vull demanar-te la teva. Els dies 25 i 26 de novembre ajuda'ns a omplir el magatzem del Banc dels Aliments. Fes-te voluntari. Registra't ja a granrecapta.com.
Gran Recapte d'Aliments. Necessitem la teva màgia.
Per parlar del gran recapte d'aliments al nostre poble, Alcover, avui ens acompanyen aquí als estudis d'Alcover Ràdio la senyora Maria Antònia Girona, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament, i la senyora Maria Martí, delegada de la Creu Roja a Alcover. Benvingudes.
Hola. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Bé.
Preparades?
Bé, bé. Preparades, a punt.
De quina manera Alcover se suma un any més a aquest gran recapte d'aliments? Ens podeu explicar una miqueta en què consisteix i també, evidentment, doncs, com s'organitza, no?, una col·laboració des d'Alcover en una iniciativa d'aquesta magnitud?
A veure, com has dit, com cada any aquí a Catalunya s'organitza a nivell de totes les poblacions el gran recapte, que és recollir aliments durant els dies 25 i 26 de novembre i que després es reparteix doncs, amb dades properes al Nadal amb la gent que de cada població ho pugui necessitar. Per organitzar-ho estem en contacte tant amb la Creu Roja al camp, des de Valls, i també amb els serveis socials des de Valls. Llavors aquí al Cuber nosaltres, amb el voluntariat que tenim de la Creu Roja i joves de catequesi, que estem també en contacte amb la parròquia, organitzem una miqueta doncs, el recapte d'aquí al Cuber entre els supermercats i algunes botigues que volen col·laborar.
Des de la Creu Roja som uns 18 voluntaris, i llavors, a veure, tots no poden col·laborar perquè sempre hi ha algú que té alguna feina, però la majoria sí. Fem uns horaris de matí i tarda. Al matí fem dues franges horàries de 9 a 11 i de 11 a 1 i a la tarda també de 5 a 7 i de 7 a 2 quarts de 9. A veure, la paraula ja ho diu voluntariat, per tant poden, és això, nosaltres els hi diem i els que volen i poden venen i també doncs, aquests alumnes que van a catequesi i també algun de l'institut que nosaltres coneixem i així també s'han ofert.
Clar, parleu de la gent de la Creu Roja, parleu de la gent de catequesi, parleu d'algú de l'institut, però, per exemple, a nivell individual, si jo, com el coberenca o el coberenca, doncs, vull participar, vull formar part d'aquesta iniciativa, d'aquest voluntariat, com ho he de fer?
Amb la Maria, que és la representant de la Creu Roja, com en l'Ajuntament, comunicant-ho, no hi haurà problema per incloure-la en aquests torns i hem de dir que cada any quedem molt contents perquè sí que la gent i tothom tenim els nostres problemes, però Alcover hem de dir que és un poble solidari que cada any hem arreplegat doncs, un bé de Déu d'aliments que després se reparteixen a qui la Creu Roja, els serveis socials consideren bueno, doncs que se'ls ha d'ajudar.
Coneixem ja aquests establiments que formen part del gran recapte d'enguany?
A veure, hi ha l'Espar, com a grans superfícies, el Dia i l'àrea de Guissona. I a part també hi ha altres botigues locals que també hi participen. El que passa és que aquestes botigues locals, al ser més petites, ells mateixos es cuiden de posar les capses i de dir-ho a la gent. Els altres anem els voluntaris amb el peto, aquest que hi diu voluntariat, i es va recomanant a la gent si volen col·laborar.
Quina és la feina del voluntari? Què és el que ha de fer? Arriba a un supermercat amb una hora establerta i quines són les seves tasques a partir de les hores?
Trobarà ja organitzat, doncs, o per nosaltres o pel torn que haurà anat abans, el sistema de recollir. Aquest sistema consisteix en que quan entra la gent se'ls dona una bossa que posa, que a més que va molt ben clar, que és pel banc dels aliments, i ells poden posar-hi dintre el que ells considerin convenient. Després de passar per caixa, aquesta bossa es deix amb unes capses que ja tenim, que també van etiquetades banc dels aliments, i queden allí magatzemat. Després, al vespre, no?, quan tanquen les botigues, els supermercats, doncs aquests nois que hem dit de catequesi van ajudats pels mossèn a recollir aquests aliments i els deixen al local de la Creu Roja, on allà es classifiquen i es posen, doncs bé, a disposició de poder entregar amb dates properes.
Això com a voluntaris, però nosaltres, doncs, si volem participar, estar a l'altra banda, no?, doncs anar a algun d'aquestes superfícies, d'aquests establiments i col·laborar activament en aquest gran recapte. Quins són els aliments que ens aconsellen, no?, que nosaltres, doncs, donem?
Sí. A veure, els aliments tots són benvinguts, el que passa és que, a veure, n'hi ha uns més concrets, sobretot llet, oli, llaunes. Les llaunes també van molt bé perquè tenen una data de caducitat llarga, després, doncs, llegums, a veure, galetes ara en tenim, però a veure, tot és ben rebut, però sobretot aquestes coses que tinguin una data de caducitat una miqueta llarga, perquè tampoc tenim nosaltres per aliments frescs, no tenim congeladors, no tenim, i per tant ens seria més aviat un problema.
I que són també aliments de primera necessitat, no?
Sí, evidentment també són molt benvinguts els aliments infantils, de farinetes, de llets de farmàcia. Sí.
Després higiene, també, que tenim la sort que des d'aquí, indústries d'aquí locals ens ajuden, però que també la gent ho demana molt, no? Productes d'higiene, tant per la pròpia persona com per la neteja de la casa, de la roba.
Sí. La veritat és que ens va molt bé.
Sí, ens va molt bé. I llavors la gent, com podeu col·laborar, com poden col·laborar la gent del Cuber, que ja us dic que cada any estem contents perquè col·laboren, simplement és agafant la bossa aquesta i bonament, amb bona voluntat, amb ganes de col·laborar, tothom, doncs, en fi, adquirint el que li sembla a ell que pot comprar. Qualsevol cosa és benvinguda.
Si parlem de xifres, recordem els quilos d'aliments que es van recollir l'any passat?
Ho tenim comptabilitzat.
Sí. Van ser més de 800 quilos.
Sí, més de 800 quilos.
Déu-n'hi-do.
Potser 840,
sí, 850...
Vam... Esperem mantenir aquesta xifra, sí, si perquè, més no, no?
Sí, perquè després també s'ha de dir que una vegada acabat el recapte, encara algunes botigues i algunes persones particulars s'atensaven tant a la Creu Roja com a les botigues i deixaven, en fi, coses que havien adquirit, no? Vull dir que l'any passat va ser una campanya molt completa aquí al Cuber.
També ho publiquem després al telemàtic, el resultat del
recapte,
del gran recapte, el posem al telemàtic perquè tothom es pugui assabentar, doncs, de com ha anat, de les seves aportacions, quines han estat.
25 i 26, gran recapte d'aliments. El Cuber un any més s'assuma a aquesta iniciativa solidària. És aquest cap de setmana, doncs, del 25 i 26, però si nosaltres al llarg de l'any, doncs, volem fer algun tipus d'acció, no?, també solidària, si, doncs, per exemple, doncs, volem donar aliments, volem donar roba, també ho podem fer al llarg de l'any? També podem ser solidaris?
Sí, i tant.
Com ho podem fer?
Sí, sí, i tant. Els aliments, mira, nosaltres cada dimarts de 10 a 11 del matí fem el repartiment d'aliments, o sigui que és una bona hora si algú vol portar, de portar-ho, i si no, si ens ho diu, doncs també nosaltres hi anirem qualsevol hora.
I si no, l'Ajuntament, deixar-ho baix a les administratives de l'Ajuntament, també ens ho passarien,
Sí. La roba, abans vam cuidar molt de temps de les dues coses, i ara fa més d'un any,
com un any,
amb Càritas vam diversificar les accions. Ells fan roba i nosaltres continuem amb els aliments, i la veritat és que ens va molt bé a tots perquè...
Està més ben organitzat. No comentem res de que potser també farem campanya de recollida de joguines, però passat el gran recapte aquest, no? Quan tinguem organitzat lo dels aliments, podria ser que, hem fet diversos anys i sempre també hem recollit moltes joguines, que poden ser joguines, a veure, noves de trinca, o poden ser joguines usades, però doncs, en fi, que estiguin en bon estat. I amb això també no deixem cap nen del Cuber sense regal per Reis, o sigui que també és una cosa a tenir en compte.
Un any més, el Cuber se suma a diferents, ja ho hem vist, iniciatives solidàries. En aquest cas, doncs, hem parlat de que el 25 i 26 se suma aquest gran recapte d'aliments i veiem que al llarg de l'any doncs, també podem ser solidaris. Per un costat doncs, es busquen voluntaris i per altre costat es busquen persones que aquell dia, aquells dos dies doncs, puguin anar als supermercats a fer la seva donació. Maria Antònia Girona, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament del Cuber, i Maria Martí, delegada de la Creu Roja del Cuber, gràcies per ser aquí amb nosaltres i esperem que sigui tot un èxit, ja ens ho explicareu.
Ja ens ho explicarem. Sí, vinga, bon dia.
Hola, sóc el Mago Pop, però avui no sóc aquí per fer màgia. Avui vull demanar-te la teva. Els dies 25 i 26 de novembre ajuda'ns a omplir el magatzem del Banc dels Aliments. Fes-te voluntari. Registra't ja a granrecapta.com.
Gran Recapte d'Aliments. Necessitem la teva màgia.
El Cuber Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Ve una cançó del Jesús que es diu Jo vull pau. Que ella m'ha donat, potser el que jo portava dins no era en el seu cor, però ara és massa tard, no hi ha res més al món que pugui fer-me creure en el que sóc. I encara puc sentir, i encara ara jo puc dir que tot el que ha passat no significa res per mi.
I el Cuber participarà activament en els actes contra la violència de gènere. Enguany s'han programat un total de 5 propostes que s'allargaran fins al proper divendres 2 de desembre. Els actes ja es van iniciar el passat 27 d'octubre amb el taller Violència 2.0 sobre la violència masclista al centre obert del Cuber. Dijous 24 de novembre es durà a terme una xerrada sobre aquesta problemàtica realitat als alumnes de quart d'ESO de l'Institut Fons del Glorieta. Divendres 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, es durà a terme una concentració a la Plaça Nova a les 8 del vespre. I el mateix dia els alumnes de l'Escola d'Adults llegiran diferents lectures aquí a la Ràdio Municipal al 107.3 de la freqüència modulada. Serà el punt de les 12, de les 4 de la tarda i de les 7. I divendres 2 de desembre a les 8 del vespre el Casal Popular La Bretxa acollirà la xerrada Per què l'amor ens fa patir, a càrrec de Lourdes Quintero. El Cuber, un any més en contra de la violència de gènere.
Que l'odi i l'amor són notes d'una mateixa cançó. I és que no fa mai promeses d'un amor d'aquells per sempre. Diu que té la vida entesa a la seva manera. Jo vull pau, Cuplella no ho és.
El Cuber Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I a continuació obrim la nostra secció de salut. Parlem de la grip. A Catalunya arriba amb l'hivern, la majoria de les vegades a partir de la segona quinzena de desembre, i s'incrementa habitualment durant les primeres setmanes de gener. Malestar, febre elevada, tos, mal de caps, són alguns dels seus principals símptomes. Parlarem de la seva prevenció i, sobretot, ens centrarem en la importància de la vacunació. Per parlar-ne, per aprofundir en aquest tema, saludem Jaume Andreu, infermer de pediatria i responsable de vacunes del CAP d'Alcover. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Bé, de moment ens escapem de la grip, de moment estem bé.
Què és la grip, exactament?
La grip és una malaltia vírica causada per un virus, vale? Normalment cursa amb molt malestar general, mal d'ossos, febre... I a vegades aquestes manifestacions són més espectaculars en gent més jove, però en gent més gran a vegades fa menys febre, però sí que hi ha molt malestar i bueno, això es pot complicar cap a una pneumonia o diferents processos, però comença per un virus.
S'encomana fàcilment, no?
Molt fàcilment, via respiratòria.
Bé, per tant, hem d'anar amb compte. I com la podem diferenciar d'un refredat convencional? És a dir, quins són els símptomes que els diferencien?
Val, dona molt més malestar, dona artràlgies, dolors en generals, no?, de tot el cos, cursa amb més febre, val? I per tant té moltes més complicacions que un refredat.
És doncs de molt fàcil encomanar i per tant doncs, suposo que també hem de tenir en compte una sèrie de consells d'higiene diària, no?, per fer-ne la prevenció, no?
Sí, bàsicament seria pues, bé el tossir o el pues, posar-se la mà davant, una bona higiene de les mans, utilitzar mocadors d'un sol ús, bàsicament va dirigit a mesures d'aquest tipus de gent. A vegades costa, eh? A vegades quan entra el virus de la grip a casa, doncs, bueno, agafa tota la família.
Sí, ja tremolem, eh? Quan ja un dels membres agafa aquesta grip, els altres doncs ja ens posem tots en alerta.
Ja es posen en alerta, però sí, s'hauria de prendre mesures. El que passa que quan el contacte és molt íntim, clar, és difícil a vegades, no?, quan estàs convivint, no?
I nosaltres el que volem és que quan agafem la grip curar-nos el més aviat possible. Hi ha algun medicament, hi ha algun tractament efectiu?
El tractament és simptomàtic. És que no hi ha més. Contra els virus no hi ha antibiòtics i l'únic tractament doncs, és antitèrmics i, bueno,
i descans, per no?
I descans. Diuen que, no?, ja es diu molt que una grip dura 7 dies amb medicament i una setmana sense. Pues, bueno, una mica seria... No hi ha tractament, el virus fa tot el seu curs fins que el fotem fora, d'alguna manera, si tenim les defenses bé, però fa el seu curs. Llavors, bàsicament és tolerar-ho perquè realment a vegades cursa amb molt malestar, febres, vull dir que ho passes malament.
Jaume, si nosaltres creiem que tenim la grip, hem d'anar sempre al metge?
Bé, bàsicament la grip, el gran perill de la grip és precisament gent de risc, que és el que parlarem a posteriori i on està centrada la vacunació. La de més gent, doncs, bueno, normalment comença un procés víric que et dona malestar, que pots tractar en principi amb una mica d'antitèrmics a casa i tot, i si portes 3-4 dies el malestar és molt important, doncs, bueno, acudir al CAP i llavors es valorarà, perquè a vegades un percentatge de grips es poden complicar.
Parlem, si et sembla, de la importància de la vacunació en alguns sectors de la nostra població. És a dir, qui recomaneu des del CAP que es vacuni en contra de la grip, no? És a dir, per què ens vacunem?
Sí, o sigui, bàsicament les estratègies de vacunació van adreçades a la població en què la grip ocasiona més complicacions. O sigui, una mica està adreçada bàsicament a persones d'edat avançada i amb determinades patologies. Val, bàsicament seria les persones de 60 anys en endavant i després feim especial èmfasi en residències o perquè allí sí que ens interessa molt controlar-ho. Persones de menys de 60 anys, o sigui que podrien ser nens i nenes amb malalties cardiovasculars cròniques. Aquí no incluïm la hipertensió, parlaríem doncs, d'altres tipus de patologies cardíaques de base en cas de nens, malalties neurològiques i pulmonars, vale? Les asmes, bàsicament vacunem molts nens asmàtics, és el més freqüent aquí. També hem de tenir en compte doncs, gent amb diabetis mellitus, amb obesitat que nosaltres diem mòrbida, que vol dir un IMC més gran de 40, que aquesta gent ha d'estar vacunada especialment, gent que pugui tenir insuficiència renal, anèmies, gent que els hi ha entrat la melsa per un accident o pel que sigui, gent amb malalties neuromusculars greus, gent immunodeprimida, vale? Bàsicament, i gent, per exemple, gent amb síndrome de Down, amb demències, doncs també es recomana una vacunació, d'acord? I després també recomana la vacunació en embarassades a qualsevol trimestre de gestació.
Sí?
D'acord? Sí, perquè les embarassades tenen un risc més alt de fer complicacions per la grip, d'acord? Normalment són immunodeprimides perquè el creixer dintre baixa la seva immunitat bastant i també es recomana la vacunació. Hi hauria bàsicament grups de població que per la seva feina que afecti a molta gent perquè són un servei públic pot fer que aquell servei se'n ressenteixi, doncs serien bombers, forços de cossos de seguretat, personal de protecció civil, gent de les emergències sanitàries, val? Perquè doncs, una epidèmia que afecti no sé quants, doncs, bueno, pot fer que aquell servei se'n ressenti. I després gent que podem transmetre grip a persones d'alt risc, doncs, per exemple, treballadors sanitaris.
Vosaltres mateixos.
Vosaltres mateixos. Gent que treballa en institucions geriàtriques, estudiants en pràctiques de centres sanitaris, gent que fa cures a domicili o que cuida gent gran. Aquesta gent, clar, poden ser transmissors d'aquesta malaltia a persones que tenen un especial risc. Llavors aquesta gent també és important que es vacuni.
Doncs és a dir, es recomana, evidentment no s'obliga ningú no, a vacunar-se, no. Això depèn de cadascú.
La vacunació no és obligatori ni a l'infància ni en aquesta edat. La major part de gent, en el cas de l'infància, vacuna, això sens dubte, però no és obligatori, no.
Fins quan ens podem vacunar? És a dir, quin és aquest període de vacunació?
Bueno, es pot vacunar mentre es duri el període de grip. L'abric ve cap al desembre, normalment cada any varia, i fem especial èmfasi en vacunar abans d'acabar l'any, val? Però es pot vacunar fins a l'abril, es podria vacunar, però normalment la principal èmfasi es fa d'ara fins al desembre.
Jaume, la vacuna de la grip, tot un món, perquè cada any no és la mateixa, no?
Cada any no és la mateixa.
Per què? Explica'ns-ho.
Bueno, la base està en que la grip, el reservori de la grip no és exclusivament humà i això ens porta en que cada any muta. És un virus que muta molt, que canvia molt. I llavors, clar, això fa que, per això cada any hi ha una epidèmia de grip a nivell mundial, perquè el virus muta. Vale? I no muta la soca principal, que és el que va passar quan hi va haver el brot de la grip A, no muta la soca principal, però sí que muta aquella soca. Va, llavors, que això què ens obliga? Ens obliga que hi ha un centre sentinela, no? Que aquí a Catalunya, a Espanya, a nivell europeu i a nivell mundial, que monitoritzen els casos de grip i els analitzen. I llavors veuen què es preveu, quina grip es preveu que vindrà l'any següent, per què? Per poder muntar tota l'estratègia de fer les vacunes i poder-hi fer front. I és també una manera de vigilància epidemiològica front a quines possibilitats vindrà, perquè és una epidèmia que afecta a nivell mundial i que ve cada any.
Jaume, a mi em sorgeixen alguna sèrie de dubtes. Per exemple, doncs, si jo no em considero un sector de risc, és a dir, totes aquestes persones que hem anat comentant que recomana doncs, aquesta vacunació, si jo com a Montse, per exemple, vull vacunar-me de la grip, ho puc fer?
Sí, ho pots fer. El que passa que el que recomanem i prioritzem a l'inici de la campanya de vacunació, la vam començar aquest any el 24 de novembre, i prioritzem la vacunació amb gent de risc. Per exemple, ara estem en procés de vacunació i estem aproximadament amb la part de gent de risc, devem estar entre un 48% de gent vacunada. Una vegada ja tenim la cosa més avançada i vacunar la major part, actualment vacunem a tothom que ho vol. Vale? A vegades hi ha gent que està fins i tot per la feina o així els interessa. Hi ha empreses que, i cada vegada això serà, és una cosa que a més s'implementarà a poc a poc, doncs cada empresa té serveis de vigilància a la salut, i hi ha empreses que promocionen la vacunació de grip entre els seus treballadors per un tema merament econòmic, no? Uh-huh. I hi ha molt treballador, doncs, bueno, que ja li interessa, no? Bueno, és un tema a plantejar, eh? Però actualment l'estratègia del departament és vacunar a persones de risc, d'acord? Precisament per aquest fet, perquè la vacuna varia cada any, uh-huh. perquè és un virus que muta molt, i clar, això no ens permet tenir eficàcies del 100% com, o de molt altes com tenim amb altres malalties, posar la vacunació a la infància. Llavors és una cosa que s'ha destinat bàsicament a la gent de risc que pot, diguéssim, fer una grip complicada i donar-li problemes.
Clar, i aquest era un dels altres dubtes que ens sorgien, si és que, si per exemple jo estic vacunada, si puc agafar igualment la grip, no?
Sí, clar, això cada any, per exemple, l'any passat hi va haver, es va fer acertar molt les oques. A vegades pot ser que un any no s'acertis tant.
Clar, s'intenta just al màxim, m'imagino, no?
Llavors, el darrer estudi el que ens diu és que l'efectivitat de la vacuna va ser sobre el 75% en els casos de grip ambulatoris i el 60% en la prevenció d'hospitalitzacions associades a la grip i un 89% en la prevenció de casos greus. Aquí és on jo vull anar, no? O sigui, clar, la base de la vacunació contra la grip és centrar-nos en la prevenció de les hospitalitzacions evitables. Clar, per això volem tenir xifres altes de cobertura, perquè cada any sortirà la notícia. Es col·lapsen els hospitals a Barcelona, bueno, és cada any la mateixa notícia. I aquí hi ha una part important que és la vacunació, que ens pot ajudar com a mínim a que no es compliqui aquesta grip. No?
Aquesta prevenció, no? És el que sempre
clar,
diem,
clar.
És a dir, és millor prevenir que curar, i això és cert.
Clar, i això és així. És així. Ah, clar, bueno, també aquí l'evolució de la cobertura de vacuna de grip a nosaltres ens ha anat a menys, i això uh-huh. també ho hem de reconèixer, i aquí el tema de grip A ens va, jo crec que ens va fer mal, perquè es va fer un debat molt públic, molt visceral, diguéssim, uh-huh. o molt, i bueno, i en el cas de la grip no pots dir una veritat absoluta, com per exemple el sarampió, que ja et diré, escolti senyor, si vostè rep dues dosis, doncs, bueno, no pots fer aquest discurs perquè no és cert, és un
clar.
Virus que varia i que podem aconseguir el que podem aconseguir, però sí que és cert que disminueix molt les complicacions en gent en què realment són febles i són fràgils. O sigui, és per aquí que ens hem de centrar en la vacunació, eh? Però bueno, tenim xifres, eh? Aquí al CAP ens movem més o menys amb xifres d'un 60% de vacunació en majors de 60 anys, que és una bona xifra. Catalunya en general està sobre un 53%, però bueno, nosaltres al principi també, al principi no vam vacunar amb majors de 65, però havíem arribat a xifres del 82, 84, 85% de població vacunada. Bueno, hi ha un debat, i sobretot els de 60-65, doncs, bueno, és una gent que s'incorpora, són gent que, bueno, té un perfil que, bueno, doncs a vegades hi ha algú que no vol.
Clar, és el que dèiem sempre, recomana, després cadascú
clar,
ens fa el que creu, eh?
Es fa el que vol, però bàsicament aquí l'estratègia està en, i per això se centra en els grups de risc, és vacunar els grups de risc uh-huh. per evitar complicacions d'aquesta grip. Això és la base.
Per tant, doncs, aquesta vacunació en grups de risc, i sobretot doncs, tenir en compte aquests consells, no, de prevenció, doncs, el que comentàvem al principi, no? Rentar-nos bé les mans, penso que ventilar les habitacions, i hem de passar-ho
sí.
de la millor manera possible, si l'agafem.
Sí, de fet també a vegades es fan estratègies, per exemple, en nens en què realment estan molt fràgils, per exemple, en casos de d'una leucèmia o d'algun problema greu, doncs vacunem, es fa l'estratègia NIU que es diu que vacunem tots els convivents d'aquell nen. Vale? Llavors protegim el nen perquè no el podem vacunar perquè té uns problemes. Tal. Clar, tot això són estratègies sanitàries que no tenen eficàcia al 100%, però que sí que disminueixen complicacions en gent especialment fràgil, i és aquí on se centra la nostra feina de vacunar.
Jaume, ja per acabar, si ens volem vacunar de la grip, si som grups de risc, què és el que hem de fer?
Adreçar-vos al CAP, demanar hora per la vostra infermera i us donaran hora i us vacunarem. Crido a la gent, doncs, sobretot els majors de 60 anys i la gent amb algun dels factors de risc que hem dit, doncs, que s'hi adreci, perquè bueno, creiem que és el més adequat i bueno, que està bé aprofitar-ho, ja que és una cosa, doncs, que ofereix el Servei Públic de Salut, que és una altra de les sorts que tenim, no? Tenir un Servei Públic de Salut que oferta una sèrie de coses que els paguem entre tots, doncs, bueno, aprofitar-ho al màxim i que l'estratègia que es fixa des del departament, doncs, es pugui complir el millor possible.
Bé, Jaume Andreu, infermer de pediatria i responsable de vacunes del CAP d'Alcover, moltíssimes gràcies per haver-te acostat fins aquí als estudis d'Alcover Ràdio, i anirem parlant més endavant d'altres temes. Avui sí. Ha tocat la grip, i bé, des d'aquí esperem, doncs, toquem fusta, no?
Estem, com es diu? Estem disposats al que vulgueu i a col·laborar amb vosaltres sempre que vulguem.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.
L'auditori del Convent de les Arts es transformarà en una pista de circ per acollir el premiat espectacle Rum. El Cuber Ràdio ha parlat amb un dels seus protagonistes, el reconegut actor Jordi Martínez.
Ai, sí, digui! Rubicia, sí! Un bolo?
No.
Un bolo de trabajar.
Un bolo de trabajar. Vale.
De trabajar, ¿eh?
De trabajar. No,
cap problema. Sí. On?
Serà al Cuber aquest diumenge 26 de novembre a les 6 de la tarda. Jordi Martínez ens avança què ens presenta la companyia.
Aleshores ens trobarem un espectacle que vam estrenar el 2014, que hem estat girant per tot Catalunya, per parts d'Espanya, i hem estat al Teatre Lliure dues temporades seguides, per Nadals. És un espectacle en homenatge a Joan Montañés Monti, que era un dels millors pallassos que hi ha hagut aquí al nostre país, a Catalunya, i un homenatge al mateix temps a Rum, que Rum era un pallasso del segle passat, de primers del segle passat, i tot això configura amb entrades clàssiques de pallassos, on aquesta família de pallassos doncs, són uns gamberros, ho he de dir, i cada conflicte és un número de pallassos.
Un espectacle que, sens dubte, no ens deixarà indiferents i ens aportarà una bona dosi de riures.
Evidentment, això és una de les coses que perseguim els pallassos. Intentar treure un somriure i donar una mica de felicitat a tot aquell que s'atreveix a venir i que es treu aquells complexes dels pallassos. I saps, nosaltres, lamentablement, tenim un ofici que moltes vegades s'utilitza com insult. No? La qual cosa és molt sorprenent, no? Que et diguin, ah, ets un pallasso, però t'ho diuen d'una manera com si fos una de les coses més tremendes del món, quan jo crec justament que el pallasso l'únic que intenta és mantenir aquella flama del somriure a l'ànima i com a ofici és molt digne, i a la gent que vingui, el que sí que et dic que t'he assegurat, el pixar-se de riure, perquè portem 2 anys aquest espectacle i estem encantats i feliços de veure quina és la resposta a cada lloc on anem. És meravellós, us ho prometo. Així com hi ha vegades que estàs en espectacles i que et toca dir de teatre, del que sigui, no? Que et toca dir moltes vegades, perquè és veritat que l'espectacle és bo, que està bé, que a la gent li agradarà, és que aquesta vegada no hi ha cap mena de dubte d'això, entens? Vull dir, no coneixem ningú que hagi marxat de veure Rum dient, no, tothom surt entusiasmat, la gent es posa en peus, escolta, és una cosa meravellosa, espectacular, i m'agradaria molt que tots tinguéssiu la possibilitat de veure'l.
Martínez apunta que Rum és un espectacle fet per pallassos adults per a un públic adult, tot i que els més petits també hi són benvinguts.
L'experiència que tenim és que les criatures, pel seu camí, també s'ho passen bé. Ara han de ser conscients que és un espectacle absolutament per adults. O sigui, hi ha una història allà darrere, que és on probablement els nanos doncs, no acaben de fer aquesta lectura, evidentment. Però l'experiència ens explica que si els nanos s'ho passen bé, els pares, o sigui, els adults, multipliquen per 10 el bé que s'ho passen als nanos. Vull dir que no és que sigui un espectacle exclusiu per adults, en absolut, però sí que és un espectacle que fet per pallassos adults pensant en adults, més que en criatures.
Són 5 les cares ben conegudes que trepitjaran l'escenari del Convent de les Arts.
Doncs mira, tenim el senyor Arquetti, que és el Joan Arquer, que és el pallasso, el cara blanca, el que mana a la pista. Tenim el Mauro Paganini, que és músic pallasso, portat directament de l'Argentina, com el Messi. Tenim en Roger Julià, que és un August, un contra-August, que forma part de la família dels pallassos, i un gran músic. Tenim el Pepino Pasqual, que és un músic tot terreny, perquè a més a més en l'espectacle hi ha bastanta música també, doncs un músic tot terreny que és capaç de bufar una escala i de tocar un globus, i és un crac, és el més responsable de totes les músiques de l'espectacle, i finalment hi sóc jo, brallant-me allà amb tota aquesta colla de cracs per completar l'equip.
Una obra avalada per l'èxit de crítica i de públic, que es considera una perla que a cada funció arrenca rialles, aplaudiments i admiració.
Nosaltres estem molt, 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 molt contents perquè és un espectacle que ha funcionat meravellosament bé, ha tingut premis i funciona com una escena. Vull dir que jo d'entrada ja aconsellaria a tothom que vingués a veure-ho, fins i tot aquells que tenen por als pallassos, que a vegades diuen, no, és que els pallassos, no... Doncs jo crec que és un espectacle ideal per reconciliar-se amb el món del pallasso.
Jordi Martínez anima tots els alcoverencs i alcoverenques a assistir aquest diumenge 26 de novembre al Convent de les Arts.
Jo els diria que a tots aquells que són amants dels pallassos i que són amants del teatre, que vinguin, que s'ho passaran molt bé. Això és el primer que diria, però això potser és el més fàcil, perquè els que ja són amants del teatre i amants dels pallassos potser no se'ls ha de convèncer tant, no? Però per tots aquells que tenen el seu, aquest món del pallasso, no, jo els aconsello fervorosament que vinguin. S'ho passaran molt millor del que es pensen, es trauran un gran complex de sobre i s'adonaran que els pallassos són útils a la societat. I total, és venir per passar-ho bé, per riure, i no crec que hi hagi una cosa més bonica al món que tenir la possibilitat de riure i de passar-t'ho bé. En conseqüència, no us tanqueu a casa, si no sabeu què fer i no teniu res a fer, veniu a veure el nostre espectacle i estan assegurat, doncs, una hora i tres quarts de passar-s'ho de conya.
Rup, rup, olé, rup! De pallassos!
No, 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 no.
Les entrades per RUM es poden adquirir per 9 euros i 6 amb el carnet del convent o a la Casa de Cultura Ca Cosma, al web www.convenarts.cat o via la taquilla des d'una hora abans d'inici de la funció. L'espectacle es troba inclòs en l'abonament petits i grans i general. Per a més informació, a la web del convent i a través de les xarxes socials habituals.
Senyor Getty!
Sí!
Senyor Getty, sóc molt lleig!
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.
I la sintonia ens indica que és moment de conèixer les estrenes cinematogràfiques d'aquest cap de setmana, que com sempre ho fem de la mà de la nostra col·laboradora, de l'Èlia Tell. Èlia, bon dia.
Molt i bon dia.
Què tal, com estem?
I hem tornat després d'un gran període aquí fent feina, però hem estat treballant molt i ara ja tornem a estar a les zones.
Al peu del canó per conèixer aquestes estrenes, de quantes estem parlant aquesta setmana?
Aquesta setmana portem tres estrenes diferents, dos pel·lícules, dos llargmetratges i un documental. Primer portem la Reina d'Espanya de Fernando Trueba, després Aliados i per acabar el documental Alala.
Sabe que viene la niña, ¿no? Ella es la reina, ¿quién si no?
Señor Fontiveros, el señor Berman y el señor Spiegelman se preguntan si usted estaría dispuesto para dirigir la segunda unidad.
A saber qué poderío tienen estos americanos.
No, no, sorry, sorry, ala, ala, ala.
¡Corte! ¡No! ¡No!
¡Corte! Mr. Scott, tenemos que hablar del personaje.
Esto de ser estrella es un coñazo. Vámonos a comer con todo el mundo.
Fontiveros está en cuelgamuros.
¿Y eso qué es? La cárcel.
Tenemos que ayudar.
I la reina d'Espanya. Què hi podem trobar, Elia? De doncs, què va aquest
doncs,
film?
Doncs com li han dit abans, el director Fernando Trueba torna a les cartelleres aquest cop amb La reina d'Espanya, que aquesta comèdia és una continuació de La niña de tus ojos, que va ser premiada amb múltiples premis Goya i també va ser dirigida pel mateix Trueba, que es va estrenar el 1998. Penélope Cruz repeteix al capdavant del repartiment i encarna a Macarena Granada, que és una actriu espanyola que ha triomfat a Hollywood i que retorna a Espanya per interpretar el paper d'Isabel la Catòlica. Paral·lelament, el director que havia intentat dirigir l'altra pel·lícula amb la mateixa actriu retorna d'una estada a Alemanya per posar-se al capdavant d'aquesta nova pel·lícula. I l'arribada d'aquest personatge, d'aquest director, provocarà una sèrie dels i baixos que posaran en risc la producció d'aquest llargmetratge.
Mira, le estoy cogiendo una tirria a la Isabel esta. Menuda tiparraca la tía.
Dormiré en el sofá.
Dormirás en la azotea. En Casablanca es donde duermen los maridos. Nos vigilan. Ahora bésame.
Me dijeron que eras hermosa y buena.
Ser bueno en este trabajo no tiene nada de hermoso.
Después de la guerra, ¿tienes a dónde ir?
Cuando acabe la guerra, dará igual donde esté.
La vida nos ha unido. Ven conmigo a Londres. Cásate conmigo.
Te quiero con todo mi corazón.
Sentiments pel mig, propostes, no?
Un sentiment total. Doncs Aliado és un thriller d'espies que, com hem pogut escoltar, amb bastants tocs de romanticisme, que està protagonitzat per Brad Pitt i Marion Cotillard. La història passa en plena Segona Guerra Mundial i Max és un espia del bàndol dels aliats que s'enamora de Marion, que encarna l'actriu Marion Cotillard, que és una companya francesa, i es coneixen a una perillosa missió al nord de l'Àfrica. La parella comença una relació a la mar de bonica, fins que amb ell li notifiquen que la noia pot ser una agent doble que treballa per l'Alemanya nazi.
Es la madre de mi hija. No es cierto y lo demostraré. ¡Mire! ¡Es ella!
Has desobedecido órdenes deliberadamente.
Me estás asustando. Cuando acabe la guerra, dará igual donde esté.
Que en un barrio de esta característica, con estas connotaciones tan especiales, ¿no?, pues el flamenco sirva de guía espiritual a los niños, eso me parece primordial, ¿no?
I a ritme de flamenc anem a per l'última de les estrenes d'aquesta setmana.
Doncs sí, per acabar parlem d'un documental, ja sabeu que sempre ens agrada potenciar els documentals des d'aquesta secció, i aquest documental ens arriba des d'Andalusia, com no podia ser. Alalà és una història social sobre el barri de les 3.000 vivendes de Sevilla, que és una de les zones més empobrides de tota Espanya. Aquest documental ens relata la història d'Emilio Carafé, que és un músic que va tirar endavant una acadèmia de flamenc dedicada a nens amb risc d'exclusió social. Veurem a través d'aquest gènere musical que és el flamenc com els habitants d'aquest barri lluiten per aconseguir una vida millor per aquests nens i nenes.
I a ritme de flamenc nosaltres posem el punt i final a aquesta secció, les estrenes cinematogràfiques d'aquest cap de setmana. Reina, Aliados i Alala. Elia, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Y al final esto es el arte, esto es la música, la ingenuidad, la expresión, la inocencia.
Y I ara sí, no ens queda el temps per res més, hem de posar el punt i final al magazín, però no ens deixin perquè ens arriba una nova edició del Palo Bueno i Palo Malo. Nosaltres ens retrobem la setmana vinent. Una abraçada!